El Dia de Reis, el món del motor tindrà el seu gran regal. L'inici del Dakar 2019, la 41a edició del Rally dels Ralis, el més dur del món. Durant 11 dies, del 6 al 17 de gener, el Dakar serà un dels focus centrals de l'esport mundial. Un Dakar que es celebra per 11a vegada seguida a Sud-amèrica i que aquest any constarà de 10 etapes íntegrament en territori peruà. Al Perú, 5.500 quilòmetres de recorregut, dels quals quasi 3.000 cronometrats, un 70% en dunes. Això és molta sorra en aquest Dakar. 534 participants, 17 d'ells dones, i un total de 334 vehicles, 167 motos i quads, 126 cotxes i side-by-sides i 41 camions. A una setmana clavada perquè comenci el Dakar, al Tot Gira hem obert les portes del programa a dos mites d'aquesta competició. Són mites perquè són incansables, perquè duen quasi 30 Dakars a les espatlles, perquè les han vistes de tots colors i perquè quan passegen per la caravana del Dakar tothom diu, mira, ja tornen a ser aquí. Són el Jordi Joventeny i el Xavi Foc, que són avui aquí al Tot Gira. Jordi, Xavi, què tal, com esteu?
Hola, què tal?
Molt bé, estem aquí a punt, tot a punt.
D'aquí quatre dies us ho diran, això, eh? Mira, ja tornen a ser aquí una altra vegada, aquests.
Bueno, esperem que no ens diguin amb aquell rintintint dels pesats aquests.
No, home, segurament us tenen molta estima tots els pilots
sí,
del Dakar, no?
Sí, jo crec que sí, si més no, per coneixement i perquè ja fa molts anys que, com dius, estem per allà i tenim moltes amistats, aquesta és la veritat.
Mira, us presento, per aquells oients que no us coneguin o us tinguin tan controlats, el Jordi Joventeny, 58 anys, de Sant Feliu de Llobregat, correràs el teu 27è Dakar, 27, ho faràs amb camió a l'equip KX7 Epsilon, 8 victòries a la teva categoria, la de 6x6, 28 Dakars i només 9 abandonaments. Ho he dit bé, eh?
Mm-hmm. I el... bueno, hi ha uns quants més de victòries amb 6x6, tenim 13 victòries.
13 victòries, mira, m'havia quedat curt. I el Xavi Foch, 59 anys, de Molins de Rei, correràs el teu 29è Dakar amb un Toyota Land Cruiser a la categoria de cotxes, la T2. Ets el pilot català i espanyol amb més participacions al Dakar, guanyant per poc el Jordi, per ben poquet. Tens 29 Dakars i només 5 abandonaments, que això també té força mèrit. Tens un 9è lloc a la General de Cotxes l'any 94 i 3 victòries a la teva categoria, la T2, que és la de cotxe de sèrie. Déu-n'hi-do, no està gens malament.
Sí, bueno, Déu-n'hi-do. Sí, realment estem satisfets de tots aquests anys, però ara el número de participacions tampoc és el més rellevant. Jo penso que el rellevant és poder estar cada any allà en condicions de fer-ho i amb la il·lusió renovada i amb ganes de competir, encara fer-ho millor i intentar renovar el títol en aquesta categoria.
Tots dos veu anar per primera vegada al Dakar el mateix any, l'any 91, i de fet hi veu anar junts, competint amb un camió, oi? Com va ser això?
Compartir camió exactament, sí, amb un altre company de Molins de Rei. Bueno, jo crec que va ser una gosaria més que... Nosaltres ja érem aficionats al món del motor, en Xavi i jo feia molts anys que havíem competit en moto i amb cotxe no havíem fet pràcticament res, però bueno, aquell any ens vam liar la manta al cap, jo crec que amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb un reguitzell de personatges del poble que ens van ajudar a tots amb el seu granet de sorra, i vam armar un camió i ens en vam anar a fer l'aventura de la nostra vida. Bueno, allò va ser inolvidable, evidentment. Allà ens van donar molts pals, perquè el primer any érem molt joves, no teníem experiència, no sabíem on anàvem, però en vam aprendre bueno, i això potser va ser una mica el que ens va fer tornar-hi, perquè el primer any va ser un desastre, però vam dir això, ho hem de...
Per què va ser un desastre? Per què un desastre? Home, ser i acabar-ho, no?
Bueno, sí, però és que vam patir molt el camió, ja. Evidentment, era molt...
Era un camió de l'empresa familiar, oi?
Era un camió de feina...
I d'una cantera, eh? Que és la...
Sí, treballava a les pedreres, però... El tema és que no en sabíem prou i s'ha de dir que en aquella època, any 90, pel Dakar del 91, no hi havia la informació que hi ha ara, que ara et connectes a internet i tens informació, la mateixa organització et fa cursos, tot. Llavors, era el que havíem vist per la televisió, el programa Motor a Fons, el programa del Dakar, que ens informava i estàvem cada dia enganxats allà, i el que llegíem a les revistes, sobretot el Sobomoto d'aquella època que ens feia les cròniques, no? Ens pensàvem que en sabíem bastant, i la realitat va ser bastant complicada. El camión potser tampoc era el més adequat, però era el que teníem i ja ho vam preparar fent-ho tot nosaltres, el taller del Jordi, realment treballàvem a marxes. Ens van ajudar molts patrocinadors vocals del poble, molta gent, molta amistat, però vam tenir un bany de realitat quan vam tocar la primera duna, que vam veure que ens costava molt pujar i no sabíem ni per què, però realment...
A més, en aquella època, de GPS res.
Brújula.
Digue'ls als pilots que ara s'apunten al Dakar que vagin sense GPS, que vagin amb brújula.
Ni existia GPS, ni possibilitats de saber que podia existir una cosa com aquella.
Ni telèfons mòbils ni res. Recordo que trucàvem quan podíem el dia d'escans, els primers Dakars, amb un telèfon satèl·lit que ens deixava algú que tenia que desplegar una pantalla parabòlica, i si ens deixaven trucar, trucàvem per dir estem bé... tornarem, quan podíem.
Aquest Jordi va ser uns anys després. El primer era una cua amb un telèfon d'allà de Cadet, un telèfon fixe que després ja van començar a aparèixer els primers satèl·lits al 92.
Des d'aquí agrair jo crec que l'artífex de tot això va ser mon pare. Ell, si hagués pogut, ja era molt gran, evidentment, i ja no hi és, però si hagués pogut i hagués anat ell, i ell ens ho va facilitar tot. Ja ho deia el Xavi, era un camió de la feina, li vam treure la caixa al bolquet, per dir-ho, i vam posar una altra caixa per poder anar al Dakar. Per tant, era un camió que no estava preparat per això.
Vam fer moltes coses que no s'han de fer. Fins i tot en carrera també vam fer alguna que no tocava. Va ser el primer any després...
Alguna que no tocava, que es pugui explicar?
Bueno, no, coses de júnior i de no saber realment el que passava. Tingues en compte que en aquella època va esclatar la primera guerra del Golf i a nosaltres ens va agafar a Mauritània. Allà va haver una escampada general de tothom, i nosaltres estàvem per allà i,
vam arreplegar un parell de bidons de gasoil que eren d'un altre.
Per sortir d'allà...
El que teníem que fer era sortir de Mauritània.
Però va haver una escampada general, per tant... Però sí que va servir per donar-nos a compte que en podíem aprendre molt, fer-ho millor, i que els equips, sobretot, que els equips francesos, que en aquell moment els teníem idealitzats, no eren molt millors que nosaltres, sinó que anaven molt millor organitzats, i entre ells s'ajudaven. I els espanyols, potser amb aquest aspecte, en aquella època, que donava pel seu compte, no?
Els nostres oients no els veuen, no els tenen al davant, jo sí, i puc dir que ha estat fer la primera pregunta i els ulls se'ls il·luminen. Parlar del Dakar us encanta. Tant és així que des del 91, que veu començar a anar-hi, tu, Jordi, has fallat un parell d'anys, tu, Xavi, no has fallat mai. I la pregunta és, no us canseu de tanta sorra, de tanta duresa, de tant patiment?
Mira, a vegades, quan estàs allà,
quan estàs allà
hi ha moments que dius...
Què torno a fer aquí, no? Us ho pregunteu.
Com pot ser que hagi tornat aquí sapiguent el que passa aquí i tornem-hi?
Exactament.
I d'altres ocasions, en alguna, potser diu, Xavi, d'aquesta no en surts, perquè t'has fotut amb un bon viu que no. Però què passa quan tornes, quan ho acabes, quan ho fas? Vull dir, el cervell humà té la qualitat de dibuir el complex, el difícil, i potenciar el bo. I quan tornes, doncs realment comences a corregir, diu, això no pot passar perquè he de fer això, fer l'altre. I després, perquè ens ho plantegem no com una aventura, sinó com una cursa. Tot avall entrenes, et prepares, et cuides la dieta, la alimentació, el físic, el cardio, la mecànica, aviam què podem millorar amb aquesta categoria per poder tombar un equip oficial Toyota Japó, i això és el que et motiva tot l'any, no? Això no vol dir que puguem durar sempre. Òbviament, si els patrocinadors ens abandonen o
se'ns acaben les ganes, que algun dia se'ns acaben.
No, segurament.
S'acabaran.
Jo crec, home...
En aquest moment estem centrats en aquest Dakar i per pensar d'altres coses hem de passar.
Feu allò que fan els futbolistes del partit a partit, del Dakar a Dakar.
Sí, home, jo crec que a l'edat que ja tenim ho hem de fer així, d'aquesta manera, Dakar a Dakar, perquè no sabem mai com estarem l'any que ve, no? Però és el que diu el Xavi, evidentment amb molta il·lusió. Ell potser, i ja ho has notat, amb més ganes de competir que mai... Nosaltres potser amb ganes d'una aventura, que al final això va començar com una aventura, i de fet era una aventura. Ara potser s'ha transformat una mica més, des que estarem a Sud-amèrica, potser ja no és tanta aventura, però en definitiva nosaltres anem a fer la nostra aventura.
I suposo que també amb ganes, tots dos, de treure-us l'espineta de l'any passat, perquè tots dos, i això que he citat els vostres abandonaments, 9 i 5, no són pas tants, amb la quantitat de vegades que hi heu anat, però tots dos vau haver d'abandonar l'any passat.
Sí.
Tu, Jordi, perquè vas caure en un sot... Només començar,
sí.
Vas ajudar, de fet us coneixen a tu i al teu equip com l'Àngel de la Guarda, no? Perquè ajudeu amb el vostre camió a d'altres participants, sí, a sortir sí, sí. De sots i de problemes on puguin entrar, però vosaltres veu quedar allà enclotats i ningú us va poder salvar.
Sí,
i d'allà no en veu sortir. I es va acabar
sí,
el Dakar ben aviat.
De fet, l'any passat jo crec que vam tornar una mica moixos.
Segona etapa, eh?
Sí, segona etapa. He fet 60 quilòmetres més d'especial. Va ser realment dur. Com bé dius, vam ajudar els que vam poder... Però no l'any passat. Nosaltres ja fa molts anys que, bueno, com que estàs allà darrere i vius moltes peripècies de la gent que es va quedant, doncs, si pots donar un cop de mal, dones, no? Evidentment, anem per competir, però també estem doncs, perquè ens agrada la història, perquè aquesta aventura la compartim entre tots, no? I, com bé dius, bueno, vam ajudar a tothom a sortir, ens vam fer un fart de treballar, a última hora les presses i potser una mica els maldecaps que portem tots a sobre. Els que van sortir van dir, escolta, que fem tard, que si no podrem sortir l'endemà.
I ara qui ens treu a nosaltres?
I clar, ens vam quedar al final. De fet, el nostre camió era el més pesat, dels camions de sèrie era l'únic que havia entrat allà al sot aquell, perquè els altres no van entrar o no van poder arribar fins allà i l'organització els va desviar cap a una altra banda. I vam inclús deixar les nostres eslingues, que són els cables per tirar els altres equips cap a fora, i es van emportar totes les eslingues. Vull dir, ens vam quedar realment tirats. Bueno, ens va deixar bastant tocats. I si vols que, de veritat, aquest any el plantejament era, bueno, si anem, anem, i si no anem, no anem. Així com altres anys tu busques i rebusques i fas i desfas per anar, aquest any, si no haguéssim anat, jo crec que no hagués passat res. José Luis deia, és que no podem acabar d'aquesta manera, Jordi, és que no podem, i si no hi anem aquest any, segurament que ja no hi tornarem a anar.
José Luis, que és el copilot del Jordi Joventeny, que també du un munt de Dakars,
sí,
de fet,
29,
com en Xavi, 29
sí,
també. Quantes vegades t'ha salvat el camió Àngel de la Guarda del Jordi Joventeny?
Sempre que m'ha trobat,
sí, no?
Que m'ha ajudat, aviam. Quan es comença a complicar la història del Dakar, òbviament, el tema competitivitat passa a un segon terme i comença una mica el tema de supervivència i de solidaritat.
Aquesta, i tothom ho compleix?
Jo crec que la majoria, si sempre hi ha algun poc...
Jordi algun, faci una mica amb el cap, com dient, algun s'escapa.
Sempre algun espavilat, però realment la gent que entén
no,
això,
en general,
realment, sí. Pum. I en el món dels camions, quan jo vaig estar en camions, encara més, perquè un camió, si no et treu un altre camió, ningú més et treu. Per tant, en camions encara hi ha molta més solidaritat.
Escolteu, clar, ara entrem en un nou Dakar, aquest de 2019, que es farà tot el Perú i que té, clar, un aspecte primordial, que és que hi ha molta sorra, moltes dunes. Parlen d'un 70%. No sé si la vegada que més. Almenys mentre el Dakar ha estat a la Sud-amèrica.
Sí, jo crec que no estan les dunes com la sorra tova.
La sorra tova. I això és el gran enemic, no?
Sí.
Pels dakarians.
Sí. Bueno, a veure, enemic no, perquè nosaltres a la sorra, i en especial el nostre equip i el nostre camió, ens agrada. Però, clar, quan és molt tova, com és el cas de Perú, segons quines zones de Perú, la cosa es complica. Llavors, les imatges potents del Dakar de l'any passat, de la gent de davant patint i tirant de pala, i el Loeb allà no sé quantes sí. hores dintre l'olla aquella i que no hi podia sortir, realment són molt potents i molt espectaculars, no? I això enganxa tothom. Però clar, perquè que hi hagi aquestes imatges vol dir que el recurs ha de ser realment selectiu i difícil. Si és difícil pels de davant, que tenen aquestes mecàniques que no tenen res a veure amb les nostres, els de darrere, i em poso amb el Xavi i amb la nostra categoria de camions de sèrie o cotxes de sèrie, és realment complicat. I llavors arriba moments que dius, bueno, i aquí per on hem de passar si no podem passar de cap manera?
Per tant, aquest Dakar serà més difícil que els anteriors?
Sí, jo crec que sí.
Jo crec
pinta que sí, ja jo, veurem, eh?
Jo, més difícil, jo no crec que sigui més difícil. El tema és que el recorregut serà similar, perquè els territoris són els mateixos, els especials són molt similars. Jo no dic que sigui el mateix recorregut, però el tipus de terreny que trepitjarem serà el mateix i el format serà el mateix. Què està passant aquí? Bueno, que per evitar que els equips facin inversions amb el que diuen homes dels mapes, que els hi fan els recorreguts, que els hi miren per on passar, per on retallar, etc., el que fa el roadbook, pues, amaga informació. No dona tota la informació que ens donava abans. Per tant, a vegades ens posem amb uns oïus que no toquen. O perquè els de davant, el seu home dels mapes els hi ha dit retalla per aquí, que és bo, però els que retallen porten una maquinària, un equip, una capacitat tecnològica davant que ells quasi bé poden passar per tot arreu. Però quan obren aquesta pista, el Ravi segueix per aquí.
Marquen un traçat.
Pensant,
i tothom va
seguint per
aquell
traçat. Millor,
i
potser arriba una pujadota, perquè la sorra és tova a tot arreu, però no ens fastidia que la sorra sigui tova, que sí. sinó que és uns pujadots, o allà on estava Jordi, no s'enganxava ell. No, és que no arribava dalt. Passar. No arribava, perquè allò tenia 800-700 metres ja, a partir d'aquí i se't mor el motor.
A partir d'aquí és quan es complica una mica, perquè clar, jo arribo a una pujada o una pista que ha passat tothom per allà, o quasi tothom, i arribem uns quants quan no podem pujar, i és quan comença l'aventura. No?
Clar, ara
has d'anar a buscar un altre lloc, i llavors és quan millor se't complica més. Et poses dintre una olla que no pots, o dintre un puesto que no hi ha manera, o volques el camió perquè surts d'una a d'una i, en fi, i llavors la cosa es complica una miqueta.
Segurament en Jordi Joventeny i en Xavi Foch no sortiran els grans titulars del Dakar 2019, perquè no estaran competint a la General. Allà hi tindrem els pilots com Carlos Sainz, com el Peter Ancel, el Depré, tots els grans pilots. Però clar, jo no sé si és perillós el Dakar competir, pels que aneu, diguem-ne, en aquestes categories per darrere, enmig d'aquesta marea de cotxes tan i tan potents que deuen anar a unes revolucions brutals. És perillós conduir entre aquests cotxes tan potents?
Perillós jo crec que tampoc. Jo, home, evidentment correm més riscos, però no és perillós. Però és que el Dakar ho necessita, això. El Dakar és una carrera que hi van els professionals amb una colla d'amateurs, i quan hi deixin d'anar aquests amateurs, jo crec que les imatges del Dakar també hi perdran molt. Per tant, haurem de remar, no? Ens tocarà remar a tots i endavant com sigui.
Vosaltres heu fet Dakars a Sud-amèrica, tots els de Sud-amèrica, i també, òbviament, a l'Àfrica. Sabeu que el Dakar és una competició que sempre va molt condicionada pels problemes polítics que puguin haver-hi a cada país. Ara, per exemple, per altres temes que ara no venen en el cas, doncs Xile ja s'ha esborrat del Dakar, problemes també amb l'Argentina, amb Bolívia, ara el farem només al Perú, i el director, Tien Lavigne, ja va deixar entreveure que si el 2020 hem de tenir problemes, ves que no haguem de fer un replantejament i obria la porta a tornar a l'Àfrica o a l'Àsia.
Benvingut.
Us agradaria tornar a l'Àfrica?
Aviam.
O ho veieu complicat?
Jo primer voldria fer una reflexió que el tema d'haver marxat a l'Àfrica, el que ha suposat, aviam, en els Dakar, en l'organitzador, en els patrocinadors i en els pilots, momentàniament el 2008 va semblar no sé què, però automàticament tothom va seguir fent curses, el Dakar ha anat a Sud-amèrica, ha triomfat i ha tornat a donar fins i tot riquesa a Sud-amèrica, imatge, potenciació de llocs turístics, etc. Però malauradament, per la gent de l'Àfrica, que el rabi no ha anat allà el que ha volgut dir, que no hi ha inversions, no hi ha turisme, no hi ha res, per tant, problemes per la gent d'Àfrica. En respecte que Betia Mavin digui això, tots aquests països que tu acabes de dir han sigut temes econòmics.
Aquí, econòmics. No el cànon no que ha de pagar el Dakar, sí, als països,
exacte,
per on passa el
traçat. I els països sud-americans, pues, també són sud-americans i també saben negociar o volen més contraprestacions o menys coses i tal. Però en definitiva el Dakar només ha publicat la fórmula tipus World Rally Car, tipus Fórmula 1, tipus Mundial de Tenis, que compra un cobra un cànon per dia que va ben estallar en contraprestacions d'imatges que fa. Bueno, tot això és negociable. Sembla ser que Xile l'any que ve, en els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve, ha posat una partida per recuperar el Dakar. O sigui, però la tia Mavin, el que fa amb tot això, que ja fa 2 anys que ho va dir, i fins i tot han fet prospeccions a Argèlia i a altres llocs, fins i tot a Emirats Àrabs, etc., per no ser dependent d'aquests sud-americans.
No us imagineu el Dakar, per tant, tornant a l'Àfrica?
En aquesta zona d'Àfrica,
sí.
Zona d'Àfrica que anàvem, és complicat. No és el mateix moure 500 persones que moure'n 5.000 cada dia. Aquesta zona de l'Àfrica, tu, quan et surts de certa zona de Mauritània o entres al Mali, això és terra de ningú avui en dia. El Qaeda segueix estant allà.
I si la seguretat no està garantida,
tant,
això és un perill.
És complicat. Una altra cosa és una mica
ara,
més al nord...
Fixa't, se li ha escapat, eh? En Jordi diu, tant de bo. Perquè veig que el Dakar de l'Àfrica us va marcar molt.
Sí, bueno, el que deia ara, en definitiva, el Xavi és l'essència del Dakar, no? Aquest esperit d'aventura, de superació, el tens quan realment les coses es compliquen. I ara tothom va molt a fons. Per què? Perquè sap que si se'l complica algú, estàs en un desert i tens molta sorra i tens muntanyes de sorra, però tens la civilització a 10, a 20, a 30 o a 50 quilòmetres. I al Dakar, segons quin dia, estaves molt lluny de qualsevol puesto. I si tenies un problema, tenies un problema de veritat. I ja no dic els de davant, perquè aquests tant els hi fa deixar el cotxe allà o deixar la moto o deixar el camió. Però nosaltres, els de darrere i els aficionats, si teníem un problema, realment teníem un problema de veritat. Per tant, el peu l'aixeques una mica. I aquest és el nostre esperit d'aventura, no? O sigui, aquest era el nostre Dakar. No era un Dakar tant de competició i de gas a fons, sinó d'aventura i superació. I això potser és el que ens, el romanticisme del Dakar que portem a sobre, no? Per això et dic que tant de bo tornéssim a Àfrica, evidentment, amb els problemes de perill solucionats, que no hi hagi perill per ningú. Mm. Evidentment.
Per cert, curiositat, estem parlant amb dues llegendes del Dakar, perquè diria que l'organització es considera llegendes quan passeu dels 15 Dakars, de 15 participacions, per tant, no sé si quan feu 30 sereu doble llegenda, no sé si té nomenclatura, no, això.
Això de la llegenda va començar al principi per 25, després van passar 15, i ara hem vist que és un bon negoci, ho han passat a 10, perquè han vist
ara,
que
ara són 10?
Sí, perquè
han
vist que hi ha molta gent amb 8, 9, que això els esperona, aviam si els fa anar, entens?
Home, doncs podeu ser triple llegenda.
No, això és anecdòtic, ja et dic, ho de l'agenda no va per aquí, això.
Hi ha un japonès que em crida l'atenció, perquè jo he buscat qui és el més veterà i el que du més de cars. Un japonès de 77 anys, que competeix, també és rival teu, Jordi, en camions, que du 36 de cars, 36 de cans. Yoshimasa Sugawara.
Sí, sí, el Yoshi.
77 anys.
Sí, sí, tot un personatge. La veritat és que jo haig de dir que estic orgullós de tindre amistat amb ell, si més no el poc que ens veiem, que ens veiem un cop l'any, però que és un home que es fa amb tothom, que és molt amable, que evidentment té el seu esprit de competició i ho ha demostrat durant tots aquests anys, però que xapó per ell i xapó per la seva història. Jo, 77
jo,
anys.
Jo haig de dir d'en Sugawara, que és l'únic pivot de camions que és un autèntic senyor. Sí. Tu li toques el sentinel un cop. I a més, a vegades no cal ni tocar-li perquè té una càmera. Va ser el primer camió del Dakar que portava una càmera darrere. S'apartava. I és dels que es para. Cosa que molts altres camions és una aventura que s'apartin, eh? Però en Sugawara és
un... En Jordi s'aparta o no?
És un senyor. El Jordi a vegades li costa. Li costa perquè ell diu que no, que l'aventura, però la competició també la porta.
Home, l'aventura està molt bé, però la competició també, eh? Sí, la competició també s'ha de disfrutar també la competició. Per cert, ja que us tinc aquí, la vostra porra, i parlo dels del davant, cotxes i motos.
Jo m'atreveixo.
Per què aposteu?
Començo jo, i l'any passat, el Mini, el 4x4 del Nani, no es va veure tot el seu potencial per diferents raons, per diferents pivots van tindre, el Nani va tindre malauradament un accident, però jo penso que aquest cotxe té moltes més possibilitats de les que es va ensenyar l'any passat. I en respecte a motos, l'any passat va aparèixer la Yamaha, que van estar a punt de guanyar el rally, van fer fins i tot etapes de doblet, i un accident desafortunat els va sentenciar i va guanyar KTM perquè va fer, com sempre, la millor gestió d'equip. Però està renyit, això de motos, eh? Molt, molt, molt renyit, eh? I òbviament, m'agradaria que guanyés en Barreda, amb la Honda, perquè ja s'ho mereix perquè alguns anys la moto i la tecnologia va abandonat quan ho estava fent millor que ningú, però ja ho veurem, això.
Va. Incideixo bastant amb el
Sí, amb Nani... Sí,
afegeixo potser la categoria de camions, que no ha parlat
ara,
Xavi,
va...
Però... Esperem, pel bé de la competició, que s'acabi l'hegemonia de Kamaz i que en Gerard o en Villagra, que l'any passat va estar allà fins l'últim dia, puguin donar la campanada i tornar a guanyar, que ja ho han fet, el Dakar, amb un camió que no sigui un Kamaz.
Una setmana justa, clavada, perquè comenci aquest Dakar. D'aquí 7 dies ja sereu a la sortida al Perú. Amb el Damià Aguilar, que serà el periodista de Catalunya Ràdio que us acompanyarà, que ja ha vingut a les últimes edicions. De fet, clar, vosaltres, com que porteu tants anys, els heu conegut a tots. El Damià Aguilar, el Sergi Andreu, a la Marta García i el mític Martí Trilla, que és el nostre pioner, que va ser el que va començar això del Dakar al Sàhara.
Que anava amb una gravadora i prou més.
I amb telèfons fixes que havia de lluitar amb els altres periodistes per fent cua, a veure qui havia d'agafar el telèfon per passar la crònica, eh?
Cert.
Una abraçada pel Martí, si és que ens està escoltant, que sabem que és bon aficionat al Dakar i al món del motor. Que vagi molt bé. que tingueu una bona entrada d'any, perquè això encara ho podrem fer en família. Eh?
Sí, aquest any sí.
Aquest any sí, perquè marxeu, que dia 3, 4...
Últimament, molts anys, ho fem al cap d'any a casa. Els últims 3 anys, sí. No, jo marco l'últim dia possible, el 4.
El 4. I tu, Jordi?
El 3.
Home, doncs al cap d'any la mar de bé a casa.
Sí, sí, i tant. Perfecte.
Es poden fer excessos aquests dies, ho dic, per el tema de menjar, això, o no?
Bueno, intentarem no fer-ne gaires, però alguns sí, ja.
Alguns, no?
Permetre, sí.
Jordi, Xavi, que us ho passeu molt bé, que jo crec que és el més important de tot plegat.
Jo parlant amb vosaltres... En definitiva és el que esperem tots, passant-ho bé, evidentment, fer una bona cursa, però passant-ho bé, que és el que desitgem.
Parlant amb vosaltres, el que sí que m'ha quedat molt clar és que destileu passió. I malgrat els anys que porteu fent això del Dakar, gairebé 30 anys...
Perquè vam començar molt joves.
Sí, però no ho has esgotat, la passió, i aquí està el mèrit, aquí està el mèrit, perquè segurament molts van començar, van disfrutar-ho i van dir, va, ja en tinc prou, vosaltres encara dieu que hi voleu continuar. No us preguntaré quan ho deixareu, perquè prefereixo que, com fan els futbolistes, partit a partit, Dakar a Dakar, ho aneu vivint i que ho aneu explicant també a l'antena Catalunya Ràdio. Xavi Foch, Jordi Joventeny, molta sort en aquest Dakar 2019.
Gràcies a vosaltres i la lluitarem.